A la ràdio, com en la gastronomia, cal una única combinació: compromís, respecte i fiabilitat. A Restaurant Mar i Terra, a les Eufavietes, us ofereix aquest podcast de Ràdio Illa.
Volem mirar cap a la mà, cap al futur de la pesca d'arrossegament aquí a les Illes Balears. Arranca el conseller balear del RAM, Joan Simonet, s'hagi reunit amb el comissari europeu de pesca, Costa Cádiz, per abordar la situació d'aquest sector. Segons ha explicat el govern balear, la Comissió Europea està estudiant canvis en el pla plurianual de la Mediterrània Occidental. La principal novetat és una proposta perquè els dies de pesca permesos a les barques de bou, recordem que a Formentera en tenim dos, no depenguin exclusivament de la situació d'una sola espècie, la qual cosa podria obrir una escletxa per augmentar les jornades de feina de les barques d'arrossegament. Cal recordar que l'esforç pesquer de la flota balear s'ha reduït en més d'un 50% en l'última dècada i les captures han caigut prop d'un 40% respecte a la mitjana dels darrers 30 anys. Per parlar de tot plegat i conèixer de prop els detalls d'aquesta reunió a la capital europea, tenim avui amb nosaltres en directe el conseller Joan Simonet. Conseller, benvingut a Ràdio Illa i gràcies per atendre'ns.
Hola, què tal, com esteu?
Bé, contents de saludar-lo. A veure, com ha anat aquesta trobada amb el comissari europeu Costa Cádiz?
Bueno, tot això arranca d'una carta que li enviàrem a les 5 comunitats del Mediterrani, les 5 comunitats espanyoles del Mediterrani, Catalunya, València, Múrcia, Andalusia i nosaltres, a la qual li fèiem una sèrie de propostes de cara a futur. Sabem que la Comissió Europea ara està preparant el que dèiem un reglament omnibus, un reglament que durà moltes modificacions, i li proposàvem que posessin ja una modificació damunt la pesca. Entre elles hi ha aquesta que heu comentat, que per l'arrencada que cada any ens donen de dies de pesca d'arrossegament, s'estan mirant una sèrie d'espècies, espècies senyals. I el número de dies de pesca que poden sortir les nostres barques va en funció de l'estat de l'espècie que està més malament. En la qual podem trobar, per exemple, de les 5 o 6 espècies, 5 que estan en bones condicions, que s'estan recuperant les pesqueres, i una altra, que és el cas, curiosament, del lluç o de la xigala, de l'escamarlà, que està en males condicions. Llavors, directament, ells s'apliquen, com aquestes estan en males condicions, tampoc poden sortir a pescar. El que no analitzen és si aquestes espècies que estan més malament és degut a l'efecte de la pesca o a l'efecte de l'augment de les temperatures a la mà. Per si ets sobre l'augment de les temperatures a la mà, ja podem fer el que vulguem, no se recuperarà, s'han de fer altres mesures. Per tant, hem de cercar uns criteris lògics i racionals que no perjudiquin l'esforç que hem estat fent nosaltres els darrers anys. Això, estan oberts a veure-ho, a revisar-ho, veurem en què se concreta, però almenys de part del comissari va en aquest sentit.
Entenem que el paper que aguanta doncs, aquesta regulació per les barques de bou és el Pla Plurianual de la Mediterrània Occidental.
Correcte,
no?
correcte.
Què significaria, diguem-ne, aquest canvi de criteri que ara vostè definia? Realment pot implicar que hi hagi, no sé si un augment d'aquests dies en què poden feinejar les barques de bou?
No només és un augment dels dies de feinejar, que també... Tu vols que penseu que ens donen un número molt petit i després has de començar a aplicar mesures compensatòries i mesures compensatòries i altres mesures que són uns sobrecostos i una incertesa de cara als pescadors per recuperar dies de pesca. Si tu has d'esperar, ara que ets un pescador, un pescador al final del cap és un petit empresari, que té un negoci. Si cada any han d'estar pendents de lo que es decideix dels dies que podrà arribar a tenir, perquè va en funció d'una decisió de Brussel·les, cada desembre, això desincentiva totalment la inversió a la barca, desincentiva fer modernitzacions, desincentiva que un jove se pugui incorporar. Per tant, no només és els dies de pesca, sinó la inseguretat que cada any tenim de saber com anirà el pròxim any. I tu necessites, si tu estàs xerrant de relleu generacional, de noves barques, de modernització, d'instal·lació de motors de més ecològics, doncs tu necessites saber que tens almenys 5 anys de poder funcionar en tranquil·litat. Això és un dels efectes perversos que té aquesta norma, a part dels dies de pesca.
Caramba, jo em pensava, com que es diu pla plurianual, jo creia que es referia a diversos anys, sinó que cada any s'anava renovant.
No. El que t'ha de dir és que el pla plurianual cada any s'analitzarà.
Ah, clar. Ja.
És que això és una trampa d'aquestes que hi caim. Bé, també hi havia més coses, també varen xerrar de la cogestió, que el model de Balears, on els pescadors, els recreatius, les administracions, molt sent, tots a la mateixa taula per decidir la regionalització. També li varen dir que, en tot cas, els anàlisis de les espècies no siguin mediterrani occidental de forma general. La pesquera de les Balears és totalment diferent de la pesquera del mar d'Alboran, per posar-te un exemple. I no se pot fer una mitja de la situació, perdona'm-nos, aquests dies de pesca. Després també li varen treure temes de simplificació administrativa. A la simplificació del funcionament. Les nostres barques, les del Mediterrani, però, i en particular més les de les Balears i encara més les de Formentera, són barques petites. Són barques que surten 12 hores i tornen quan estan molt de temps a fora de la mar. No són aquestes barques d'arrossegament de l'Índico, del Pacífico, de l'Atlàntico Sur, que això són monstruos, són barques artesanals en el fons. Per tant, no mos poden aplicar les mateixes normes que la flota d'altura. Me segueixes, no?
Completament.
I això també la Unió Europea ho ha de tenir. El problema és que aquest reglament inicialment se va fer des dels països del nord, des dels grans caladeros de la zona nord d'Europa, i estan pensats per una altra cosa, que no s'adapten a les nostres necessitats. Un reconeixement de les cofradies, que és un model social que tenim en el Mediterrani. Això han de tenir l'impuls de poder-ho valorar i que li donem aquesta força que necessitem com a entitat social, el tercer pilar, econòmic, ambiental, però també social. Tot això és un poc el que li transmetem. I en general, la majoria de coses, m'ho va dir que d'una manera o l'altra, l'aniria recollint.
Jo sé que això és molt complicat, conseller, perquè a més, bé, depèn de Brussel·les, del comissari Costa Cadis, però hi ha algun termini raonable per pensar que això podrà, doncs, aplicar-se, aquestes modificacions?
Ja mos ha dit que aquest desembre no podrà estar en vigor, però pensa presentar aquestes propostes antes del desembre, perquè després això s'ha d'aprovar pel Parlament, que jo crec que en les majories que actualment en el Parlament no hi ha d'haver problemes, i pels consells de ministres. És a dir, Europa s'aprova de tres passes, però la primera que ha de donar és la pròpia comissió, que ha de creure en aquestes mesures, perquè són bones. Aquí jo li vaig comentar una cosa. Els nostres pescadors duen 3 anys esperant moviments de la comissió. 2 d'ençà que hi ha el comissari. Estan ja a l'espera de que faci que hi hagi un gestos, un moviment. Si no, això jo li vaig transmetre talment, la gent agafa desafectació amb Europa. I agafar desafectació amb Europa, que és un projecte que pot anar molt bé, que ha d'anar molt bé, és fatal per la política dels interessos dels nostres països.
D'altra banda, les dades mostren que l'esforç pesquer ha caigut més d'un 50% en 10 anys a les Illes Balears i les captures han baixat un 40%. Això es tradueix en un augment de la massa de peixos a les nostres aigües?
Jo crec que és un dels factors. Els propis pescadors aquí sempre han tingut molt clar des del principi, que se van xerrar de vedes voluntàries, de no sortir a pescar segons quins moments, de capturar els exemplars més grossos, de segons quines espècies donen-los possibilitat de reproducció. Tot això, tant a la pesca professional, però també a la recreativa, estan molt conscienciats. És a dir, si qualcú en aquests moments té una conscienciació ecològica de sostenibilitat econòmica i ambiental, és el sector pesquer. El sector pesquer sap que si esquilma totalment les seves fonts, avui tindrà peix, però demà no en tindrà. També entén que fent aquesta manera de pescar pot treure un peix de més valor afegit per l'hora de comercialitzar. Una gamba grossa val més que 10 gambes petites, per posar-te un exemple visual perquè mos entenguem. I si tu deixes les gambes petites dins la mà perquè emplees una malla més ampla, aquesta gamba petita d'aquí 3 mesos serà una gamba grossa. I això el tenen molt, molt interioritzat i crec que se les ha de reconèixer en tots els sentits.
D'altra banda, conseller, no sé si ha pogut anar a pescar el raó o almenys tastar-lo, ara que s'ha obert la veda.
Jo som molt de secano, I per sortir a pescar, la mà ha d'estar feta un plat de sopa, que si no, seré jo que donaré menjar narrons i no me les menjaré jo. Bromes a part, crec que tenc qualque amic, bon amic pescador, i crec que m'endurà qualcun un dia d'aquests.
Bé, no, ho dic també perquè entitats emblemàtiques com el GOP han denunciat que 50 raus al dia per persona és un excés injustificable, així ho veuen. Com valoren aquesta posició del GOP?
Bueno, nosaltres veiem que les poblacions de raons se mantenen. De norma general estan augmentant de tamany i de quantitat. Per tant, no veiem un perill per poder mantenir aquestes quantitats. També s'ha de dir que la raó, ara, mediàticament, aquestes primeres setmanes, té molt, molt, molt d'impacte, però a mesura que passin set setmanes, baixa moltíssim, la gent se posa a fer feina, ja no hi pot anar un dissabte, no hi va entre setmana, i jo crec que la manera de saber de les zones que hi ha és una mesura que està tenint dels seus èxits.
Bé, d'altra banda, conseller, ja per anar acabant, tenim entès doncs, que el govern balear tira endavant doncs, una modificació o actualització del decret que regula les confraries, que per cert tenia més de 30 anys. Quins són els aspectes principals que volen canviar?
Bueno, bàsicament és una actualització i una modernització. Pensau que d'aquest de fa 30 anys no hi havia internet, no hi havia digitalització, les coses se devien fer en paper i en urnes encara. Per tant, hi ha tota una modernització dels processos, se li dona un paper més rellevant a l'hora de poder fer cursos de formació, de poder fer activitats socials, se regula també les eleccions de les federacions, tota una sèrie de modernització de processos administratius, de com han de presentar els comptes per poder tenir més fàcil accés a les ajudes públiques que tenim i un reconeixement general del seu paper social que tenen a les Illes Balears. Bàsicament és això, és una modernització. S'ha de dir que des de la Federació de Confraries i de les 16 confraries que hi ha a les Illes Balears, totes han participat activament. Jo diria que quasi és un decret on son pare és l'administració i sa mare són les confraries o s'en revés. Vull dir que s'ha gestat conjuntament i així és la manera que crec que hem d'anar fent les coses sempre que puguem.
Bé. A més, tenim entès també que aquest decret modifica les normes pel que fa al busseig, intenta simplificar tràmits. No sé si conseller ens en pot fer 5 cèntims de quines seran aquestes noves regulacions pels centres de busseig.
Sí, hi ha tot un reconeixement, per exemple, en el busseig científic, per facilitar tot el que és el busseig científic a l'hora de tramitar les autoritzacions. Hi ha una cosa molt puntual per una reserva de Mallorca, que també la modificam per poder augmentar el número de bussejos en el mateix temps. Després també hi ha coses de simplificació administrativa. Per exemple, vos poso un cas. Fins ara, a l'hora de demanar l'autorització, els permís per poder bussejar, havies de presentar un certificat metge. Ara basta amb una declaració responsable de que ho tens. És a dir, model de simplificació administrativa que no carreguin de paperassa ni els centres de busseig ni la pròpia administració.
Conseller Joan Simonet, conseller de Pesca, Agricultura i Medi Natural. Gràcies per atendre'ns. Escolti, una última qüestió. No sé si li ha arribat, ara ja que parlàvem del raós, el tema del raós tacats amb aquestes taquetes blanques. No sé si en té constància, perquè a Formentera els pescadors ens han fet arribar doncs, fotos de raós que treien de la mà doncs, afectats per aquest patogen. Vam parlar l'altre dia amb un catedràtic de la UIP que ens deia que efectivament està localitzat aquest patogen i que bé, estan intentant doncs, sabem més i per això inclús s'assenyalava que calia tirar endavant noves investigacions. Li sona això del patogen aquest?
Ara m'has agafat a contrapeu. Aquesta no la sabia, però no te preocupis que ara mateix crida el director general de pesca que m'informi i si necessiteu res vos contarem, però vamos, ara amb això m'has agafat un poc orçai.
Escafanocefalus es diu aquest cuc pla que afecta els raós. Segons ens deia el catedràtic, doncs en principi bé, és apte pel consum humà, tot i que bueno, quan hi ha moltes taques doncs fa una mica d'angúnia i directament moltes persones...
Sí, però només és visual. No te sabria dir, no te sabria dir. Lo cert és que seguit tenim mals, si no és ara tenim mals a la mà, a terra, i sempre... El sector primari sempre és una lluita constant contra els elementos, i si només fos contra els elementos, ja m'ho donaria per satisfets.
Conseller Joan Simonet, com sempre, moltíssimes gràcies per atendre'ns, que tingui una bona setmana.
A vosaltres, també per l'interès sempre que teniu del sector primari, tant nostre, de les Illes, i en especial de Formentera i per la feina que feis.